Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? 1:03 del migdia d'aquest divendres 19 d'abril del 2024. No sé vosaltres, però jo ja fa dies que estic amb la sensació que estem davant d'un dels caps de setmana més importants de tota la temporada. D'entrada, perquè tenim l'Astralpool Natació Sabadell a les portes d'escriure més història, de poder revalidar el títol de campiones d'Europa i guanyar la setena Champions en una de les edicions més especials, amb dos catalans més, Sant Andreu i Mataró, que es podrien interposar en el camí de les de David Palma. Com a mínim, les andreuenques ho faran a la primera semifinal. Algú en un altre escenari estaria dels nervis, però la veterania, ja ho diuen, és un grau. I si no, que li diguin a la Maica García, la boia i capitana de l'equip.
Encara em queden ungles, o sigui, encara em queda. I bueno, anirem a per totes. Està clar que volem la setena i anirem a per totes.
Això serà demà a les 12, com a mínim, insistim, la semifinal, i veurem si també hem de fer la final diumenge a les 2. Tant de bo que sí, en directe aquí a la 94.6. El que està clar és que demà, també a les 5 de la tarda, tenim una altra cita importantíssima. Aquest Sabadell-Cornellà a caixa o faixa, amb dos equips tocats en zona de descens i a dos punts de la permanència. Qui sap si pot ser l'últim tren per evitar el que ningú vol, baixar a segona federació. Ja veieu, duels catalans amb moltíssim en joc en qüestió de 24-48 hores.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
També estarà als nervis perquè estarà al control tècnic aquest cap de setmana la Rocío García.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que aquest matí hem tingut classificació a l'esprint del Gran Premi de la Xina de Fórmula 1, passada per aigua. La pole position ha estat per Lando Norris, amb Fernando Alonso tercer i Carlos Sainz cinquè. En tennis, el Godó s'ha quedat sense tenistes espanyols a quarts de final per primera vegada en 35 anys. Ahir van caure Roberto Bautista a mans de Cameron Norrie, Alejandro Davidovich contra Dusan Lajovic i Roberto Carballés contra Stefanos Tsitsipas. I en futbol ja tenim semifinals de l'Europa League masculina, Marsella Atalanta i Roma Leverkusen, i també de la Conference Aston Villa Olympiacos, és a dir, Emery contra Mendilibar, i Fiorentina Bruges. Tot això i més a l'Hotel Suís d'avui.
Es comenta la recepció.
Avui començarem amb waterpolo i aquesta prèvia de la Final Four, però també la prèvia del Sabadell-Cornellà que comentàvem amb els dos entrenadors. Avui ha parlat Cano a les 12, el segon desplaçament seguit del filial al camp dels Sants, els dos partits sense massa història que té l'Oar Gràcia, Pajares Algouna o atletisme.
L'actualitat de la primera ref.
Yeremay ha renovat amb el Depor fins al 2030. La cultural leonesa ha venut 572 entrades per visitar demà a Riazor. I encara pel que fa a l'actualitat del conjunt gallec, Barbero surt a un gol cada 99 minuts, diu el compte oficial de la categoria, la millor mitjana de tota la lliga.
La notícia curiosa.
Doncs va succeir ahir en el duel de la Conference entre Lille i l'Aston Villa. El Dibu Martínez, que va tornar a ser l'heroi, va veure la segona groga a la tanda de penals, però no va ser expulsat. El porter argentí va veure la primera per perdre temps a la primera meitat i la segona per encarar-se amb el públic francès durant aquesta tanda, però la normativa especifica que és fora del temps reglamentari i, per tant, les sancions no són acumulatives.
De quin partit no estarem pendents.
En 38 minuts, a 2:45, hi ha un amistós entre el Hougang United i el Tanjong Pagar.
I a les xarxes socials.
Destacava ahir el compte CNS Natació que Òscar Salguero ha estat seleccionat per participar al Campionat d'Europa de Natació Adaptada, que se celebrarà a Funchal entre avui mateix i el dia 28. En el cas del nedador sabadellenc, en aquest cas entrarà en acció el dia 27 en aquestes sèries dels 100 braça SB8.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'atleta sabadellenc Alexis Rodríguez. I avui que comencem amb waterpolo, aquest hotel suís, us volem recordar que aquesta Final Four de la Champions femenina ve de la mà de Cafès Pont. La qualitat del cafè, que és la seva passió des de fa més de 70 anys, seleccionen acuradament els millors grans cultivats de manera sostenible i compromesa amb el medi ambient. Explora l'excel·lència a cada tassa amb la nostra àmplia gamma de cafès i submergeix-te també a la nostra exclusiva línia de tes i infusions. Pots degustar també la gamma Collection. Es distingeix per un procés de torrefacció lent a Sabadell, garantint un sabor únic i perfecte per la teva cafetera automàtica de casa. Pregunta al teu supermercat i descobreix l'autèntic sabor del cafè amb Cafès Pont o visita'ns a cafespont.com. Cafès Pont, qualitat i aroma que desperten tots els teus sentits.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, 1:09 del migdia, insistim, d'aquest divendres 19 d'abril del 2024, a les portes d'aquesta nova cita amb la història que té l'Astralpool Natació Sabadell, que defensa aquest cap de setmana la seva corona europea en una Final Four, com dèiem, amb marcat accent català. Per primera vegada, recordem, hi haurà tres equips de la Divisió d'Honor entre els quatre millors d'Europa, un fet que ha ressaltat la capitana i boia del club, l'escoltàvem al principi, la Maica García.
Tots els equips que estem a aquesta Final Four crec que són molt mereixedors d'estar aquí. És un orgull jugar aquesta Final Four amb tres equips catalans, o sigui que siguem els tres equips. I bueno, el Sant Andreu ja porta una feina feta aquesta temporada, crec que han fet un equipàs, ja porta l'any passat ja, i anys enrere han fet bones temporades i bueno, aquest any s'han presentat a la Champions, a la Final Four, i serà un partit molt bonic de jugar i de jugar aquí amb aquest escenari i amb la grada plena de la nostra gent, tant del Sant Andreu com del Sabadell. I bueno, i tant de bo hi hagi una final catalana.
Doncs ho deia la mateixa Maica García, és molt probable que per conquerir aquesta setena Champions League de la seva història, l'Astralpool els hagi de batre a tots dos equips catalans. El primer escull serà demà a les 12 del migdia, insistim, en directe a Ràdio Sabadell, un Sant Andreu insultantment jove i que ha estat una de les grans revelacions de la temporada. De seguida en parlarem, però és que en cas de passar, les de David Palma es veurien les cares l'endemà a les 2 amb el guanyador del Mataró Olympiacos, és a dir, el finalista de l'any passat a Can Llong contra el guanyador de les dues anteriors edicions. El mateix Palma confessa que no ha mirat res d'aquesta semifinal perquè només està centrat en el Sant Andreu.
No he mirat res, ni de Mataró ni d'Olympiacos, de manera específica, ja et dic. Estem supercentrades en l'objectiu de guanyar Sant Andreu i quan passem... A veure, sí que hi ha la part aquesta emocional, bueno, pues si ha de ser contra algú, si és un equip català, pues es comprèn cap a casa, no? Però ja et dic, jo de moment uns nosaltres pensem anar amb el Sant Andreu, que serà difícil.
I realment el conjunt andreuenc està signant una temporada per emmarcar, com dèiem, líders de la Lliga, havent-se deixat únicament 2 punts en la derrota d'ara fa uns dies als penals a Mataró i també una fase de grups de la Champions pràcticament immaculada en què només van cedir 1 punt en un grup on també hi havia el Terrassa, l'Horizonte o la Sis Roma. A la plantilla que dirigeix Javi Aznar, a qui ara també de seguida escoltem, hi ha 4 ex del club que saben què és guanyar precisament aquesta competició, com Marina Cordobés, Gisela Ferrer, Nona Pérez o la referència en atac, Elena Ruiz, però la resta són totalment inexpertes a aquestes alçades de la competició.
Sé que estem treballant molt bé, sé que les noies tenen molta il·lusió, que estem jugant una mica inconscientment, que dic jo, i tots ens està anant de cara, no? I bueno, hem arribat aquí, no?, com aquell que diu, sense cara a pensar-ho bé.
Doncs un punt d'inconsciència, deia el tècnic del Sant Andreu, Javi Aznar. Parlàvem també ara fa uns instants d'Helena Ruiz, però l'altra figura del Sant Andreu és, sense cap mena de dubte, Martina Tarré, la portera nascuda l'any 2002. Ja li ha pispat la titularitat de l'absoluta a Laura Ester en els darrers dos anys i, a més, ha renovat a la Pere Serrat fins al 2026, un projecte de futur. Doncs, precisament, s'ha referit a la seva figura el tècnic David Palma.
Té molt talent, ve amb uns números molt positius i, bueno, és una portera que has de treballar el llançament d'una manera diferent, una miqueta com l'Ashley Johnson, penso. És una jugadora que potser amb el llançament frontal domina molt per la posició que té, l'envergadura, i que has de treballar d'una manera diferent per afrontar aquest llançament, no? Algo que ja portem setmanes treballant.
I aquesta temporada, parlant de precedents, hem tingut tres Sabadell-Sant Andreu, tot i que un pèl descafeinats, hem de dir, per les moltes absències que hi ha hagut. A la pretemporada vam tenir eliminatòria de quarts de final de la Copa Catalunya a doble partit, en què l'Astralpool va guanyar de 5 tant a l'anada com a la tornada. Però l'únic precedent de Lliga va ser el 13-10 a la Pere Serrat, amb el qual es va tancar el 2023, i amb les absències al club de Sofia Giustini i Irene González per lesió. El 100%, diu David Palma, creu que són superiors.
La nostra plantilla és millor que la de Sant Andreu. Sant Andreu té molt bon equip. Jo crec que nosaltres en totes les posicions som més completes. Evidentment, si estem al nostre 100%, al nostre 80%, Sant Andreu és un equip molt perillós. O sigui, és un partit de... Jo sempre dic que a les finals les bones jugadores passen a ser molt bones i les jugadores estrelles han de ser estel·lars. O sigui, ha de sortir el millor de les jugadores. Si fem un partit estel·lar, penso que serem superiors a Sant Andreu.
Doncs tots els ingredients damunt la taula per viure una Final Four històrica, com dèiem, amb tres catalans. Tant de bo que acabi amb aquesta setena Champions de l'Astralpool, que a més el situaria a només un títol dels 8 de l'Horizonte, el màxim dominador en aquest apartat a Europa. Però en qualsevol cas, tornant a aquest fet històric dels tres catalans, li hem volgut demanar a la Maria Guixà, la companya de Catalunya Ràdio, que també habitualment segueix el waterpolo, que ens analitzi aquesta final a 4, que parlarà català a la nova escullera de Barcelona, seu neutral de la Final Four i un escenari habitualment jugar al CNB masculí.
Som a les portes d'un cap de setmana que per nosaltres ja ha dibuixat la final a 4 millor de tota la història, perquè mai havíem tingut tres catalans lluitant pel títol i, per tant, doncs, només per aquesta circumstància ja val la pena deixar-se caure les instal·lacions del Natació Barcelona. Dues semifinals igualades, dues semifinals obertes, però dues semifinals també on el factor experiència i saber gestionar aquest tipus de partits afavorirà els equips més experimentats. D'entrada, aquest duel català entre Sabadell i Sant Andreu, aquest David contra Goliat, si mirem el bagatge internacional de jugar a finals a 4, un Sabadell que arriba com a campió, amb aquestes 6 Copes d'Europa al seu palmarès, sabent jugar aquest tipus de partits, reinventant-se cada any amb jugadores molt i molt experimentades i al davant un Sant Andreu que, si és cert que a l'altra cara de la moneda respon doncs, a totes aquestes altres circumstàncies d'inexperiència, incertesa, gestió del desconegut, però que arriba amb la il·lusió intacta, amb el res a perdre, sense por, com a líder de Lliga i havent superat ja el Sabadell aquest any a la Lliga, sí que és cert, amb circumstàncies particulars per les vallesanes, perquè arribaven amb lesions a l'equip. A partir de les dues, la segona semifinal, entre el Mataró i l'Olympiacos, també semifinal igualada, amb un punt de favoritisme pel Mataró, l'actual subcampió. L'any passat ja es van veure les cares aquests dos equips, dues victòries pel Mataró, i per tant, si les maresmenques arriben a la final, ganes també de treure's l'espina de la temporada passada en què van perdre per la mínima davant el Sabadell. En tot cas, passi el que passi diumenge, l'esport català, com diu el tòpic, ja ha guanyat. Veurem què passa, que el títol es quedi a casa, que l'aixequi un equip català, i això doncs, és una constatació més de l'èxit del waterpolo del nostre país, del treball incansable dels clubs, no d'aquest any, no de la temporada passada, no de fa tres temporades, sinó de fa molt i molt de temps, i ens en anem de sentir plenament orgullosos i ser-ne molt i molt conscients.
Doncs gràcies a la Maria Guixà per aquest comentari amb tota la raó del món, parlant del bon treball que s'està fent a casa nostra amb el waterpolo femení, i així ho demostra el fet que, a banda de Sabadell i Mataró, que ja doncs, es van colar o es van classificar per aquesta Final Four la temporada passada, i van disputar també una primera final en tota la història entre dos equips del mateix país, doncs enguany tenim tres equips classificats també amb la presència del Sant Andreu. I a tot això, una Final Four que també arriba marcada pels rumors sobre la confecció de la plantilla de la pròxima temporada. Ho vam explicar ara fa uns dies, una informació avançada per Relevo i confirmada per aquesta casa. La portera Laura Arts i l'esquerrana Simone Van de Kratz, les dues neerlandeses i de les més destacades del Mataró, jugaran a Can Llong la pròxima temporada. Un acord que es va tancar fa unes setmanes, tot i que el tècnic David Palma, com se sol dir en aquests casos, tirava pilotes fora al Media Day del passat dimecres.
No és el moment, ara estem amb el focus totalment a la Champions. Sí que és veritat que hi ha relacions amb elles, hem parlat amb elles, però jo crec que hem d'esperar una miqueta i ja s'acabarà sabent-ho.
A l'altra cara de la moneda hi ha les waterpolistes que podrien estar davant de la seva darrera Final Four amb el club. A l'equip hi ha quatre jugadores per sobre dels 33 anys i en aquest sentit Palma ja ha avançat que la neerlandesa Sabrina van der Sloot no continuarà la temporada que ve a Sabadell.
Hi ha jugadors que porten molts anys, no? Que moltes vegades també per decisió seva, per exemple la Sabrina, no? Que ja em va comunicar fa un parell de mesos que volia acabar l'últim any a Holanda, no? Acabar la carrera també, i que deixava l'equip, i al final són jugadores entre 32 a 34, 35 anys que van mirant, i nosaltres també hem d'anar pensant en la renovació d'aquest equip. O sigui, són situacions complicades, però que hem de ser professionals i entendre que formen part del nostre esport.
Doncs caldrà veure també què passa amb el futur, més enllà de Van der Sloot, de les Laura Ster, Mati Ortiz o Maika García, que són les altres veteranes de l'equip. Abans, aquesta Final Four de la Champions, insistim, demà a les 12 i en directe a Ràdio Sabadell, aquesta primera semifinal entre el Sant Andreu i l'Astralpool Natació Sabadell, després a les 2 el Mataró Olympiacos i la hipotètica final l'endemà, diumenge, a les 2 i també a la 94.6 en cas de passar el club.
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís.
I queda en un segon terme, però aquest cap de setmana també competeix el masculí, que torna a la divisió d'honor després del subcampionat a la Copa del Rei. L'Astralpool rep demà a les 6, horari poc habitual per la disputa d'aquesta Final Four. Rep, com diem, l'equip que va eliminar precisament els quarts de final, el Mediterrani. Divendres passat el marcador va ser de 17-9, favorable als de Quim Colet. En cas de guanyar, per cert, el club s'asseguraria matemàticament la segona posició d'aquesta fase regular, faltant 3 jornades. És un fet que li donaria dret a tenir factor piscina a les semifinals i a tornar a jugar a la Champions la pròxima temporada. Passen en aquest cas 5 minuts, ja ho direm, del punt d'un quart de dues. Fem una aturada per la publicitat i de seguida tinc per aquí ja el Sergi Parc explicant-nos què ha dit avui a les 12, insistim, horari també poc habitual, Òscar Cano a la roda de premsa prèvia a aquest Sabadell Cornellà.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Amb Jardineria Queralt segur que l'encerto. Aquest Sant Jordi regalaré les roses més maques. Si el que vols és que sàpiga com n'és d'especial, aquest Sant Jordi amb Queralt encertaràs.
Jardineria Queralt, al carrer Vilarrúbia 5, davant la plaça Mercet. Telèfon 937 17 92 14.
Jardineria Queralt.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Vinga, som-hi. Estem de tornada aquí a l'Hotel Suís. Avui, doncs, com diem, un divendres poc habitual. perquè hem començat amb waterpolo i aquesta prèvia de la Final Four, i també perquè avui no compareixia Òscar Cano a un quart de dues, i això vol dir que el tinc al meu costat avui i no a la Nova Creu Alta. Sergi Parc, què tal, com estàs? Bon dia.
Què tal, Pau?
Ho dèiem abans, Cano ha parlat a les 12.
Sí, com a novetat, potser ens hem d'acostumar, eh?
Sí?
En les pròximes setmanes, sí, veurem, anirem setmana a setmana, però és possible que sigui el nou horari. Avui ha comparegut el granadí després de l'últim entrenament abans d'aquest decisiu partit a la Nova Creu Alta, Pau contra el Cornellà, una sessió a la Nova Creu Alta que ha estat llarga, ha començat força d'hora i ha acabat res pocs minutets abans d'aquesta compareixença de Cano.
I per culpa d'això, perquè ha anat tard tot plegat, doncs gairebé no ens ha donat temps per ni a parlar del més destacat de la roda de premsa d'Òscar Cano, que intueixo, i si no m'ho dius tu, que avui la cosa ha anat molt centrada en els lesionats i aquesta última prova, aquesta ressonància que havíem de passar avui divendres, els Sergi Maestre, Carles Salvador, etc. No sé si el tècnic granadí ha portat una mica de llum en aquest sentit o ha preferit amagar les cartes.
Mira, el tema dels lesionats, com dius, ha estat un dels principals temes que han sortit sobre la taula en aquesta roda de premsa. De fet, saps que a Ràdio Sabadell acostumem a obrir el torn de preguntes de Cano. Doncs, vaja, li hem fet la primera pregunta sobre els lesionats i després és veritat que la compareixença també ha girat molt al voltant de la importància d'aquest Sabadell-Cornellà, si és una final, si no, després ja ho anirem desgranant una mica, sobretot el que ha explicat Cano en la prèvia d'aquest Sabadell-Cornellà, però d'entrada, el tema dels lesionats, Pau Vituri, com estan els Moyano, Salvador i Maestre? I què podem dir? Doncs, poc de nou, del que hem anat dient en els últims dies. És a dir, Cano ha destacat que Moyano ha completat les dues últimes sessions i, per tant, sense dir-ho directament, sí que se l'espera que entri en convocatòria, i si m'apures, podríem veure'l de titular, per què no? Per què no?
Perquè arriba el moment de no guardar-te pràcticament res a la banqueta i de prendre riscos, com ell mateix deia, després de la derrota a Tajonar.
Jornada 33.
Si te l'has de jugar diners...
Si hagués d'apostar allò un euro, diria Moyano titular. No aposto més, eh? Diria Moyano titular, sí. Però, ja diem, això ja és més intuïció i en cap cas informació ni res que hagi volgut revelar Òscar Cano en aquesta roda de premsa. En el cas de Salvador i Maestre, s'ha mostrat optimista Cano, dient que estan retallant terminis, que espera que tornin més aviat del que podien preveure en un primer moment, però... difícil, que puguin estar demà. No ha volgut aquí ni confirmar ni desmentir ni posar un termini exacte, però jo veig complicat que puguin estar bé. Almenys entrar a la convocatòria potser sí.
Això t'anava a dir jo. Si m'hagués de jugar un altre euro, sí, et diria que tots dos hi seran a la banqueta, ni que sigui per aquell factor de poder jugar en algun moment o poder despistar també el rival.
Deixa'm una participació en aquest euro també, perquè sí, jo també ho veig. Després també hi ha el tema, recorda, Pau Vituri, dels apercebuts, a més de sí. Pau Resta i Marc Domènech, recordem que també ho està Carles Salvador, que la setmana passada va viatjar fins a Tajonar, no sé si per forçar la tercera o no, no ho va aconseguir, i clar, queda el dubte també de veure com està físicament Carles Salvador i veure si realment val o paga la pena intentar forçar aquesta cinquena groga, o és que realment ja està bé físicament i tenir-lo, no sé, potser demà, potser la setmana que ve a Salamanca. Sí. Bé, és una altra circumstància a tenir en compte.
Bé, doncs aquest és el panorama pel que fa als lesionats. Per tant, no escoltarem Òscar Cano en aquest sentit, ja ens ho has explicat tu tot, Parc, però sí que ha parlat, i ara l'escoltarem, el sentirem, de la importància del partit de demà a les 5 de la tarda, que, com dèiem, és un duel a caixa o faixa, i qui perdi està perdent també aquest tren que condueix a la permanència a la categoria.
Ha deixat unes frases molt interessants, i les escoltarem després, ja veuràs. Però d'entrada, així, una general, no? Una valoració, doncs això, des d'una perspectiva més àmplia sobre aquesta importància del duel de demà entre Centre d'Esports i Cornellà. Recordem, dos equips que ara mateix marquen la zona de descens, empatats a 34 punts, a dos de sortir del perill, que fins i tot es juguen també aquest avaraix particular, recordem, a la primera volta 0-1, vull dir, aquí tenim ja per ficar-li un ingredient més, que seria allò, unes espècies, el que és realment important, que són més que 3 punts en joc demà al temple. Per tant, que no dubta Pau Vituri, l'escoltem, primer fragment del granadí, partit de vital importància.
Tenemos que ganarlo, ¿no? Evidentemente no es el partido definitivo porque lo que marca este tipo de situaciones de ser o no ser definitiva son evidentemente los puntos que quedan por disputar, las matemáticas, y las matemáticas no le dan al partido la condición de trascendental, pero sí que es muy muy importante. Muy importante ganar ante los nuestros, es un rival directo que nos va a poner muy difícil, pero tenemos que estar preparados porque tiene que ser mañana, ¿no?
Les matemàtiques no, però clar, a sortir d'aquest partit sense una victòria a 3, 4, 5 punts de la permanència, anant a Salamanca, també passant per un sotrac de resultats, home, no seria, no ens farien ser massa optimistes precisament pel tram final de la Lliga.
És que en el... Ara, perdona si ho has dit ara al principi o a les estadístiques, perquè ara potser... és que no he tingut temps, perquè estàvem aquí tallant la roda de premsa, però que en el millor dels escenaris, el Sabadell al final de la jornada sortiria del descens i tindria un punt de marge sobre el perill.
Per tant, no ho hem dit, ho estàs dient tu per primera
perfecte.
Vegada.
Doncs seria una victòria important, com deia Cano, no definitiva, però sí que és cert que si el Sabadell perd en el pitjor dels escenaris, i ara ho deies tu, et podries veure a 5 punts de la salvació. És veritat que seria...
Sí, sí, que s'haurien de donar 4 o 5 marcadors en contra del Sabadell, que pot passar, que pot passar, però hi ha duels també per allà complicats per alguns dels rivals directes del Sabadell.
Però sí, però mires allò la jornada i, no sé, per exemple, mires, per exemple, o se sona promeses que el tens per sobre, jugar a les Gaunes, SC de Logroñés.
Hauria de ser un duel directe, però per la SC de Logroñés és l'última bala.
També, si ho pots veure així. Després hi ha un partit terrible, el Teruel Sestao River, per exemple, a Pinilla.
Clar, el Teruel està per sota.
Què vols, que
no,
descartes
un...
Que el Sestao no se t'escapi, eh? Vull dir, també pots pensar, pots mirar la perspectiva de que enfonses un rival més i ja queden menys places per ocupar aquesta zona de descens. No ho sé.
Jo preferiria que el Teruel estigués involucrat fins al final, perquè no em sé el calendari, però és probable que després tingui algun partit també contra algun rival directe i que no es deixi anar en aquest sentit. No ho sé. És que no sé què vull ara mateix. Salvar ells a Salvi i punt. Guanyar els 6 partits que queden i viure tranquil·lament.
De fet, aquesta fórmula de mira, no sabem què volem que passi en els altres partits, volem que el Sabadell se salvi, recorda una mica també doncs, a l'any de la salvació a Olot, i a més ahir teníem Àngel Martínez de l'Hotel Suís i també fèiem referència doncs, a aquella temporada, i el mateix Àngel deia home, aquell curs crec que estàvem més fotuts de com estem ara.
Hi ha una referència a les estadístiques. També vaig aquí preparant el terreny. Hem fet una petita comparativa a nivell numèric i força interessant, perquè són números força semblants.
Després ja saps, sí, ja saps que a vegades una cosa és el que és numèric i l'altra per sensacions.
També,
no?
també.
Però, dit això, recorda que no va ser a la jornada 33, va ser a la jornada 35 d'aquella temporada 18-19, aquell Sabadell Castellón, famós, 2-1, amb el gol d'Arturo, última hora, després que el conjunt orellut t'empatés, aquell Castellón dirigit per Òscar Cano. Doncs bé, li hem recordat aquell precedent a Cano, i si veia doncs, certes similituds també a aquest Sabadell Cornellà de demà amb aquell duel entre Arlequinats i Orelluts de fa uns quants anys. Doncs aquesta és la resposta de Cano.
Hay muchas similitudes y ojalá que acabe el partido con el mismo resultado, que gane el Sabadell 2-1, ¿no? Sí, es cierto, son partidos donde no se juega bien porque hay mucho estrés, hay mucha situación, hay mucha angustia, hay mucha conciencia, ¿no? En un vestuario como el que yo tengo tan responsable, hay mucha conciencia de la trascendencia, de la importancia que tienen las cosas, en este caso la importancia que tiene el partido, ¿no? Y eso te lleva también a no jugar suelto, ¿no? Pero no nosotros, sino ya visteis el otro día, el Teruel venía haciendo un fútbol fantástico, nosotros también veníamos de ganar en Fuenlabrada y fue un partido horrible, ¿no?
Partit horrible, diu aquell Sabadell-Teruel. M'ha fet gràcia això de tant de bo que repeteixi el marcador d'aquell Sabadell-Castellón, és a dir, 2-1, i que els 3 punts es quedin a casa. I en aquest sentit, ho escoltàvem ara també, deia Cano allò de que es juga amb angoixa aquests partits, no? Que no jugues alliberat precisament per aquesta pressió que sents a la classificació. Doncs bé, reclama Cano als seus jugadors que ara és el moment d'estar concentrats, tenir la sang freda, mantenir la calma dintre del que és aquesta situació tan complicada a poques jornades del final. I escolta, Pau Vituri, si creus que ha pogut assenyalar algú o no en aquesta resposta, Cano.
Hay que comprender que estas situaciones son así. y son así, hay que vivirla así, hay que sentirla así, hay que jugarlas así, ¿no? Es decir, ahora lo que hay que poner dentro del terreno de juego es, sobre todo, pensar que cualquier jugador tiene que pensar: yo no puedo perder el partido. Una acción mía no puede perder el partido. Eso para mí es lo más importante. Y a partir de ahí, pues ya irán apareciendo más o menos las virtudes que este y que todos los equipos tienen, porque yo creo que mantener la calma en estas situaciones es vital, ¿no?
A veure, agafant l'exemple dels dos últims partits, podria anar dirigit, per exemple, a Alex Gualda per la rada de Tajonar, o podria anar dirigit també a Toni Herrero per la seva rada a casa contra el Teruel, però bé.
Sí, jo no crec que volia assenyalar particularment a ningú.
No, però incidir sobretot en aquesta concentració, perquè és clau.
Tal qual, jo vaig a això, a un sentit més general de dir: ara és el moment que no hem de fallar, que sí, que venim de dos partits on ens ha costat punts a la classificació, però ara, doncs això, es queden aquestes sis finals i és quan més s'ha de filar prim.
Ha fet referència també, em posaves per aquí el guió, Cano, a les dues ploradetes que venim fent en els últims dies, justificades, El tema el tema dels lesionats ve de fa setmanes, i de fa mesos. Això d'una banda, i també Més que l'arbitratge en si, aquest balanç negatiu de penals, no?, que arrossega el Sabadell aquesta temporada. 0 a favor, 5 en contra. Ho repassàvem també l'altre dia. Doncs això, la quantitat d'accions punibles o que podrien admetre debat sobre penals que el Sabadell no ha vist, com li assenyalaven, al seu favor aquesta temporada.
Aquesta és la dada més clara a la qual ens podem aferrar també per entendre millor aquesta resposta de Cano, que, com deies, feia referència a aquesta mala sort que ha tingut l'equip, tant amb el nombre elevat de lesionats com amb el tema, doncs, això, dels no penals a favors assenyalats aquesta temporada i, com dèiem l'altre dia, des de ja fa més d'un any. Doncs diu Cano, a veure si per aquestes últimes jornades tenim una miqueta de sort, ens somriu una mica la fortuna, perquè ho necessitem per la situació del Sabadell.
Vamos a ver si somos capaces de hacer lo nuestro y de recibir por fin una ayuda de la suerte, ¿no? Porque uno no pide, ya no hablo de resultados, ya no hablo de que el otro día, aún haciendo un mal partido, hay un penalti claro que no se señala. Evidentemente ya me conocéis, jamás pienso, jamás, porque sé cómo son las personas que nos dedicamos a esto a nivel profesional, ¿no? Tanto entrenadores como jugadores, como los árbitros están también en el mismo saco, nadie quiere equivocarse de manera consciente, pero bueno, los errores de momento no nos han favorecido y después tenemos una plaga de lesiones que no es habitual.
Doncs no, l'altre dia, com deies, Vituri, amb aquest penal que semblava força clar sobre Baselga, no ha assenyalat a favor del Sabadell. Evidentment, doncs, aquesta qüestió dels lesionats, a la qual també Cano hi ha fet referència en aquesta mateixa resposta, i ara ho escoltarem, l'hem fragmentat aquí en aquests dos aspectes, i m'ha agradat aquesta comparativa que ha volgut fer de: imagineu-vos què passaria si això passés en el Manchester City, ara ho escoltarem. I per cert, aquesta resposta ha fet referència a Alex Gualda, perquè si algú dubtava que la resposta d'abans el podia assenyalar com a culpable de l'últim mal resultat a Tajonar, etc., aquí l'ha elogiat, en el Bas. Per tant, escoltem tot aquest paquet en aquesta mateixa resposta a Òscar Cano.
El otro día, viendo el partido de Champions, yo decía: ¿os imagináis que al Manchester City le quitan a Rodri, a De Bruyne, a Bernardo Silva, a Kovacic y a otro más, que tenemos cinco, y un jugador pues que todavía no está todo lo bien que puede estar, como es Gualda, ¿no? Que también hay que felicitar que haya querido siempre jugar a pesar de las molestias, de los dolores, de apoyar mal para tratar de protegerse y tal. Es decir, es algo que aquí ha ocurrido, ¿no?
Bé, doncs aquí aquest elogi de Cano a Gualda en aquest sobreesforç per poder estar amb els seus companys al terreny de joc, i contestant a Òscar Cano aquesta pregunta de: imagineu-vos si el City no tingués a Rodri a tal, a no sé què, la resposta seria que el Madrid resistiria i que passaria de ronda i que acabarà guanyant la Champions sempre.
I caldria veure qui el Sabadell seria: Rodri, qui seria De Bruyne, qui seria Kovacic, com deia ell mateix. Però sí que és cert que el Sabadell, doncs, ha tingut molta mala sort, sobretot amb els lesionats. Vaig sobretot als jugadors que van arribar al mercat d'hivern i que havien de ser importants a l'hora de donar aquesta estabilitat que li havia faltat a l'equip durant la primera volta, durant la primera meitat de campanya. especialment en el cas dels Carles Salvador, que és la segona lesió, Sergi Maestre, etc. Jugadors que havien de ser importants, fins i tot el cas de Raúl Baena, que quan semblava que havia tornat ja i havia superat les molèsties, doncs el genoll no li deixa estar bé. Ha parlat també, com no podia ser d'una altra manera, Cano, del rival d'aquest Cornellà, que de seguida també parlarem amb el seu entrenador, però situació fotuda, complicada, la que tenen allà a Cornellà, perquè no s'havien vist en aquesta situació, després també ho escoltarem a les estadístiques, en tota la temporada.
Sí, tal qual. Al final està doncs amb els mateixos punts que el centre d'esports, però sí que és cert que, i sabent que el conjunt arlequina tampoc ha sabut treure els millors resultats en les últimes setmanes, que aquest Cornellà està a la baixa, no? Porta 4 derrotes seguides, de seguida també ho ampliaràs tu amb més informació i més números i més sensacions de com ho estan vivint el conjunt verd, però al final sí, situació ara mateix complicada pel rival del centre d'esports. Insisteixo un cop més també amb aquests 3 punts importantíssims en joc i també amb aquest gol a baraix particular en el qual doncs el Cornellà en temporades anteriors havien vist beneficiat en aquests empats de la classificació i que el Sabadell de moment no està sortint gaire ben parat com a mínim en els particulars, a veure si aquest cop sí que ho es pot aconseguir. Recordem, partit de la primera volta, el Sabadell va aconseguir el primer triomf a domicili de la temporada, va ser a Palamós en aquell cas, deixant la porteria a 0, va aconseguir marcar un gol, però sí que és cert que també vam veure un Cornellà doncs que donava aquesta sensació de més seguretat defensiva que altres rivals, i precisament això és el que ha destacat Cano del conjunt verd, aquestes bones estructures defensives que presenta el conjunt de Gonzalo Riutort.
Yo creo que lo que sí mantienen es más o menos una estructura que les permite no encajar muchos goles. Es un equipo, ¿no?, que quitando el partido contra Unionista, que fueron 3-0, ¿no? Pues la verdad que a todos los equipos que le han ganado le ha costado mucho ganarles, y le han ganado por la mínima nada más, por tanto eso habla de su fortaleza a nivel defensivo.
Sí que és cert que ara no tinc els números davant precisament, però els mirava aquest matí i em cridava l'atenció això, que és un equip que pràcticament va una mitjana d'un gol rebut per partit, i que és cert també que no en fa masses, diria que eren 26 a favor en aquestes 32 jornades que portem. I a més, no oblidem, ara també li preguntarem al sabadellenc d'adopció tècnic del Cornellà, Gonzalo Riutort, però que afronten el partit sense Clau Méndez, sancionat el pichichi del Cornellà, baixa molt sensible. Abans, una més de Cano, parlant de l'afició. Ara estava mirant el compte d'X del Sabadell, de moment no hi ha cap actualització més respecte a aquesta xifra d'entrades venudes, o més que venudes, vaja, extretes per part dels socis, que n'eren més d'un miler ahir ja.
L'última actualització que et puc donar és que, com que nosaltres hem anat a la nova Creu Alta doncs, una estona abans de que comencés la roda de premsa de Cano, de veritat, era un constant degoteig de socis venint a les oficines per retirar aquestes entrades. Per tant, doncs, no tenim allò xifra concreta, però que vaja, si ahir la xifra era de més d'un miler, doncs ens estarem apropant, no sé, 1.200, 1.300, no ho sé.
Sí, al final, si agafem com a referència l'últim partit contra el Teruel, ens estaríem anant als més de 5.000 espectadors de Mala Nova Creu Alta. L'últim partit van ser 5.000 i poc.
Una persona del club que l'altre dia va encertar força el pronòstic allò d'assistència al Sabadell-Teruel, em deia que esperava que hi hagués una mica més de gent que el dia del Teruel. Per tant, ja seria una molt bona entrada. No sé si la segona o la tercera millor per sota dels dies del Depor i no sé si el del Barça Atlètic, però vaja, que estarem parlant això d'una bona entrada per un partit importantíssim, i en tot cas Cano també s'ha afegit a fer aquesta crida a l'afició, però més enllà d'aquesta pròpia crida en general que també hem escoltat aquests dies d'altres integrants de la plantilla del centre d'esports en aquest cas, escolta aquesta anècdota de Cano també comparant l'afició del Sabadell en altres places on ell ha estat.
Más que mensaje, tengo que dar las gracias. Tengo que dar las gracias. Mira, el otro día iba con la mochila del club, ¿vale? Y me paró una familia y dijo: el mejor entrenador del mundo, ¿no? Evidentemente, ni lo soy, ni puedo serlo, ni lo seré nunca, ¿no? No sé si soy el mejor de mi casa, pues imagínate, del mundo, ¿no? Es increíble. Es decir, venimos de perder en Pamplona, de no hacer un buen partido, sino todo lo contrario, pero es increíble el ánimo que tienen. Es decir, no he visto ningún gesto, por lo menos a cara mía, de pesimismo, ¿no? A mí en otros lugares, igual que me ha parado el optimista, me ha parado el pesimista y me ha dicho de todo, ¿eh?
Em puc imaginar les places, eh? Em puc imaginar
sí,
quines places. Especialment dues, eh? Del territori nacional. Una la tinc molt clara, que és la Corunya, perquè al final és d'allà on no va sortir massa ben parat. Sí que és cert que Castelló és una plaça doncs, calenta també, però allà li van anar força bé les coses,
sí.
A Cano. Potser l'any de segona algun retret es va endur. Però bé, doncs, li cridava també l'atenció al tècnic granadí que hi hagi aquest punt també d'optimisme i de bon ambient abans de la final de demà, insistim, a les 5 de la tarda, des de mitja hora abans, a la sintonia del Sabadell en joc de Ràdio Sabadell. Sergi Parc, que t'allibero.
Adéu, Vituri.
Anem a escoltar les teves estadístiques, per cert.
Les nostres estadístiques.
Teves amb una petita aportació meva. Li posa a veu la Núria García.
El llibre de registre.
Estem a les portes d'un altre partit dramàtic per al centre d'esports, però les circumstàncies són les mateixes per a un Cornellà que passa justament ara per un dels moments més delicats de la temporada.
El rival.
Una muntanya russa de resultats és el que està vivint el conjunt de Gonzalo Riutort, enllaçant bones ratxes sense perdre, amb d'altres en què no troba la manera de guanyar. De fet, ara encadena 4 derrotes seguides, una circumstància que ja es va donar a l'inici del 2024. El Sabadell ho va aprofitar per guanyar per la mínima el duel de la primera volta a Palamós, amb tot el Cornellà caigut per primer cop des de la jornada 1 a la zona de descens.
L'estadística.
I per això ens preguntem quins equips han estat més temps dins del perill. Tenim de tot entre els conjunts involucrats en aquesta zona baixa i a casos com els del Promeses o el Real Unión, que mai hi han estat, o el que dèiem del Cornellà, que només s'ha vist en perill en un parell de jornades. D'altres els situem en l'extrem oposat, com el Teruel, que sempre ha estat en descens des de la jornada 1. Tornant a l'inici, quin és el top 5 d'equips que han estat més temps en els últims 5 llocs de la classificació? Doncs són el Sabadell, amb 21 jornades, el Tarazona amb 23, el Rayo Majadahonda amb 27, el Sestao Rivera amb 30 i el Teruel amb 31. Ells són els més acostumats a tenir l'aigua al coll.
Els precedents.
Allò que el Cornellà era la bèstia negra del centre d'esports ha quedat oblidat en els últims anys des que va néixer la primera federació. A segona B hi ha 8 precedents entre la nova Creu Alta i el municipal de Cornellà i no es registra cap victòria arlequinada. Amb la nova categoria són 4 els triomfs sabadellencs i només una derrota, la de l'RC d'Estàdium del curs passat, amb la salvació feta.
Una mica d'història.
Comparant l'actual campanya amb la de la salvació d'Olot, trobem moltes similituds. Després de la jornada 32, el Sabadell era el cué fictici per la retirada de l'Ontinyent amb 33 punts a un de la permanència. Ara en du un més, 34, però està a 2 del 15è. Aleshores, el balanç era de 8 victòries, 9 empats i 15 derrotes. Ara, un triomf més, 2 igualades menys i una ensopegada més. I si fa 6 anys el diferencial de gols a favor i en contra era de menys 19, ara és de menys 15, en tots dos casos, havent-ne rebut més de 45 i amb prou feines arribant-ne als 30 marcats.
Amb el xiulet a la mà.
Un basc, Aymar Velasco Arbaiza, té 35 anys i du 10 temporades a la categoria de bronze com a àrbitre principal. El Sabadell mai ha perdut amb ell, mentre que el Cornellà mai hi ha guanyat. També hem d'afegir 2 precedents amb el conjunt arlequinat, actuant d'assistent. L'última jornada del 2014 contra el Recre, amb l'equip arlequinat jugant-se el play-off a primera, i aquell grama 1, Sabadell 2, l'any de l'ascens a Eibar, amb un gol de Joaquín sobre la botzina. Té una mitjana de gairebé 5 grogues per partit i 0,30 vermelles, i en un dels costats estarà assistit, atenció, pel mateix primer assistent catajonar, Yuval Conde Pérez.
El llibre de registre de l'hotel.
Doncs aquí queda aquesta curiositat pel que fa al partit de demà a les 5 entre el Sabadell i el Cornellà. El vam saludar fa qüestió de 3 mesos per allò dels calendaris asimètrics quan el Sabadell havia de visitar el municipal de Palamós per enfrontar-se al Cornellà i ho tornem a fer avui, com diem, a les portes d'aquest partit de la segona volta. No sé si l'enganxo ja a Sabadell o encara a Cornellà treballant. Gonzalo Riutort, tècnic de la Unió Esportiva Cornellà, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia. A Sabadell, ja.
A Sabadell, ja, molt bé. Sí. Doncs ben apropet. D'entrada, Gonzalo, parlàvem el que dèiem. Fa 3 mesos en unes circumstàncies semblants, no? Per vosaltres. No arribàveu bé pel que fa a resultats a aquell partit. Després vau encadenar una bona ratxa, però us tornem a casualitats en aquest cas del calendari. El Sabadell torna a enganxar el Cornellà en no massa bon moment per vosaltres, no?
Bueno, sí que és cert que els últims resultats pues, no han sigut els desitjats, però bueno, al final nosaltres ens focalitzem en el següent partit. Escoltava també una mica els números, no?, que acostumeu a fer històrics, i res, al final jo crec que tot això també és, bueno, són estadístiques, són números, però al final comença el partit, comença tot de zero i a buscar la victòria i com a mi que sigui el punt d'inflexió de trencar aquesta dinàmica negativa.
Ara en aquestes estadístiques també, Gonzalo, comentàvem que tota la temporada heu estat fora del descens i que tot just en aquest tram decisiu us heu vist involucrat amb aquesta ratxa de quatre derrotes. No sé com ha pogut afectar el vestidor el fet d'entrar en aquesta zona de perill faltant tan poc perquè acabi la Lliga.
Bueno, al final és una situació que podria passar en qualsevol moment perquè al final aquesta categoria, bueno, està tot molt igualat, baixen 5, que són molts equips, i al final, amb una ratxa negativa, quan estàs allà, que és veritat que hem estat fora del descens, però tampoc hem aconseguit durant tota la temporada estar realment lluny del descens, sempre estàvem més o menys a prop, a la part baixa de la classificació, mitja-baixa, com tants d'altres equips. Al final, si enganxes una dinàmica negativa, pues, al final pues, jo crec que s'ajunta més amb dinàmiques positives d'equips que estan en zona de descens i pots entrar en aquesta situació. És una situació que sabíem que podia passar a priori durant la temporada en algun moment, ha tocat ara, ja en dic res, nosaltres ens focalitzem en el partit de demà i a fer les coses el millor possible per aconseguir treure un resultat positiu.
Mm-hmm. Quin tipus de partit s'espera Gonzalo Riutort aquí a la nova Creu Alta? Un partit d'aquells, ho deia Òscar Cano, de tram final de la Lliga, que no és massa lluit per l'espectador, amb dos equips necessitats, amb nervis, com ho preveus?
Bueno, al final són partits igualats, en els quals costa generar situacions de perill en l'àrea rival. Bueno, ja no és que hi hagi por a perdre, però sí que hi ha cert respecte, no? Són situacions que ja comencen... Són partits amb una situació classificatòria que lògicament sempre es té en compte i ja està en l'ambient. També és cert que en aquestes alçades acostuma també a fer més calor, són situacions que costen una miqueta més. Bueno, jo crec que és un cúmul de circumstàncies que fa que tot sigui, pues, costi més, no? Que hi hagi una mica menys de ritme, que hi hagi un partit més trabat. Bueno, són moltes circumstàncies, però que, bueno, que ja tenim experiència i res, hem d'estar còmodes en la situació que es dongui i competir bé.
I acabo, Gonzalo, la baixa de Clau Méndez per sanció, el pitxitxi de l'equip, trastoca molt o poc els plans de cara a demà?
Bueno, trastoca, sempre trastoca. Si no tens la possibilitat de tenir a tots els jugadors disponibles, també és cert que, bueno, que fins i tot amb Clau, nosaltres a nivell de golejador pues no hem sigut capaços de generar molts gols a favor i bueno, al final pot ser també aquest punt d'inflexió, no? Nosaltres no hem de centralitzar-ho tot en la figura de Clau, tot i que sigui el màxim golejador. Sempre hem dit que el tema de fer gols és una responsabilitat de tot l'equip, ens hem de sentir tots partícips d'això, igual que passa a nivell defensiu, i per tant, bueno, jo li dono la volta, qualsevol situació és un repte nou, i jo crec que, bueno, pot ser un al·licient, no?, per nosaltres, de dir, pues, no tenim la figura de Clau, hem de ser conseqüents amb el que hem comentat, no?, de ser tots partícips a nivell ofensiu, i potser també això ens veu com a una situació positiva per donar aquest pas endavant una sèrie de jugadors que estiguin en la part ofensiva per tal de sumar en aquest aspecte a l'equip.
Doncs Gonzalo Riutort, tècnic del Cornellà, resident aquí a la ciutat de Sabadell, sempre ens agrada dir-ho. Molta sort de cara a aquest tram final de la temporada i gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Residència i Centre de Dia, Ciutat de Sabadell. Més de 40 anys d'experiència donant suport al projecte de vida de les persones grans. Ens adaptem a les vostres necessitats amb una àmplia oferta de serveis i activitats. Unitat psicogeriàtrica de suport especialitzat, gimnàs amb unitat de rehabilitació intensiva, atenció sanitària i psicosocial, cuina pròpia amb servei de dietistes, sortides i tallers adaptats a les aficions de les persones residents i usuàries del centre de dia. Residència i centre de dia Ciutat de Sabadell, al bell mig de la ciutat, a 5 minuts de l'estació. Més informació al 93 715 69 90 o a ciutatdesabadell.com.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. I quan tu vulguis, el podcast del programa.
8 minuts per arribar al punt de les dues. El Sabadell B afronta el seu segon desplaçament consecutiu. Queden només 5 jornades a la Lliga Elit i els arlequinats tenen 2 punts de marge respecte al tercer, el Vic. Si el filial del centre d'esports aspira a l'ascens directe, el rival de demà passat, el Sants, busca fugir de la crema. Conrad García, el tècnic dels sabadellencs, alerta dels riscos de jugar davant d'un rival que juga al descens.
Ells han de guanyar per situar-se, bueno, per tenir que seguir aquestes aspiracions de sortir al descens, i ho donaran tot per guanyar-ho. Però no només ells, sinó els equips que estan jugant al play-off o nosaltres mateixos. Sabem que hem de guanyar, que el punt de Viladecans el farem bo a Sants si guanyem, i així ho hem de fer. Hem d'anar a per totes en un partit que serà molt disputat, com tots els d'aquesta lliga.
De les 6 victòries dels Sants aquesta temporada, 5 han arribat al seu feu, al Camp de l'Energia. Això sí, encadena ara 4 partits de local sense guanyar l'equip barceloní. García creu que la superfície i les mides no ajuden gaire a la proposta combinativa del seu equip.
És un camp molt difícil. Realment és un camp on l'herba està molt gastada ja, no és difícil jugar un futbol molt associatiu. És un camp més petitet, haurem d'estar molt bé en els duels, haurem d'estar molt bé a nivell competitiu, a tenir aquesta capacitat de voler deixar-ho tot per guanyar el partit. És el que ens farà poder lluitar fins al final i disputar aquest partit de totes.
El Sants Sabadell B arrenca diumenge a 1:15 del migdia. Més tard, a les 5, jugarà el Vic, el principal perseguidor dels arlequinats, a Can Rosés contra el Rubí.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Tornem novament al bloc poliesportiu en handbol. Última jornada de la fase regular a la divisió d'honor plata femenina per l'Oar Gràcia. Anna Clarà, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, Pau.
Havent segellat ja matemàticament aquesta segona plaça i, per tant, les fases d'ascens a or la setmana passada, la visita del líder al Mislata, al carrer Bocaccio, podríem dir, Anna, que s'ha convertit en un tràmit.
Sí, contra tot pronòstic, tot feia indicar que la lluita per accedir a fases no s'acabaria decidint, doncs, fins a aquesta última jornada. Però els dubtes s'han esvaït i els enfrontaments decisius d'aquest cap de setmana, que eren el Gràcia Mislata i Sant Joan d'Espí la Roca, ha perdut tota rellevància. Alba Martín, central graciencà, que reflexiona sobre el futur més pròxim.
Jo crec que aquest any hem anat pas a pas i que no ens imaginàvem ni... O sigui, no hem projectat més enllà. Llavors, ara jo crec que serà el moment de veure contra quins equips ens poden tocar, on podem anar, o, bueno, ho anem a tope i, bueno, ja veiem com anem. També l'any passat no sabíem el que eren unes fases, no sabíem com estaven les lligues als altres llocs, i també vam patir i vam fer un cop de realitat que, ostres, pues, no va sortir com esperàvem. Llavors, potser aquest any també amb aquest punt de realitat de veure que hi ha equips que, pues, són igual o més bones que nosaltres, i això ens haurem d'enfrontar segur.
Tot i això, les verdiblanques tenen demà l'últim partit d'aquesta fase regular i és ni més ni menys que contra el Mislata, el primer classificat, i ja ascendint matemàticament a la divisió d'honor or. Martín destaca l'eufòria amb la qual rep aquest enfrontament.
Amb la mateixa il·lusió, sobretot sense pressió. Jo crec que sense pressió juguem millor. Llavors, sobretot a gaudir. Mislata és un equip que ens portem molt bé, entre algunes ens coneixem. Sempre hi ha hagut, no, aquest derbi una mica de... L'any passat també va ser primer contra segon, però des del respecte, o sigui que jo crec que serà un partit per gaudir i també, pues, qui vingui veurà un primer contra un segon, que això no sempre es pot veure.
Recordem, demà dissabte a les 7 de la tarda el Gràcia rep el Mislata i un cop acabi el partit, a partir de 8:45, hi haurà festa al carrer Bocaccio.
Doncs entrepans, beguda i música per recaptar diners per afrontar les despeses que comportaran aquestes fases. I pel que fa al masculí de l'Oar, Anna, partit complicat, el que disputen aquest cap de setmana els de Pere Iats.
Sí, malgrat que tampoc s'hi juguen pràcticament res, els graciencs visiten demà a les 8 el pavelló del Balonmano La Roca, el líder del grup D. Oriol Miró, extrem graciencs, espera un partit complicat.
Volem fer aquesta tercera plaça, llavors el lluitarem el lluitarem com sigui. Crec que portem, com he dit abans, una molt bona dinàmica després d'haver perdut el partit contra Sant Cugat. Ells tenen la pressió, nosaltres no la tenim, i aviam si juguen amb aquest avantatge, no? Doncs podem treure els dos punts i així també afiançar aquesta tercera plaça que comentava.
L'OA, recordem, és tercer i demà es podria quedar ja sense opcions matemàtiques d'accedir a les fases perquè estan a 5 punts del Sant Cugat, faltant a només 6 en joc. Per tant, haurien de guanyar-ho tot i que el rival ho perdi tot. Un conjunt al Sant Cugatem que visita poc abans la pista del Sant Martí Adrianenc, 11è classificat.
Doncs seria un autèntic miracle, que l'OAR masculí es classifiqués per aquestes fases. El més normal és que es quedi ja sense opcions matemàtiques aquest cap de setmana. Anna, que vagi molt bé. Gràcies.
Adéu.
I rematem l'Hotel Suís d'avui amb informacions en format més breu. Iker Pajares ha guanyat per la via ràpida només 23 minuts a l'anglès Simon Herbert, 11-4 i 11-9 en el seu debut a l'Open Internacional d'Squash del Gouna, a Egipte, on la temporada passada va assolir un dels millors resultats de la seva carrera arribant als quarts de final. Ara la segona ronda del tenis Sabadell tindrà un nos dur d'arrossegar perquè s'haurà de veure les cares amb el local Mohamed El Shorbagi, cap de sèrie número 6. Recordem que és torneig de categoria platí i que, per tant, hi són els millors esquaixistes del rànquing mundial. Aquí a casa, diumenge, tenim la 12a edició de la cursa del Rodal, 10,8 quilòmetres passant pel Parc Fluvial del Ripoll i el Bosc de Tugores, amb sortida i arribada a la pista Josep Molins. De moment, hi ha una setantena d'inscrits. El preu és de 10 euros, 12 si es fa el mateix dia de la cursa. Àngel Vinyeta és un dels organitzadors.
Fem aquesta darrera crida ja perquè us inscriviu a la cursa del Rodal de Sabadell. Ja queden poques hores perquè el diumenge al dematí ja donem el tret de sortida a les pistes d'atletisme Josep Molins. No cal que espereu a darrera hora de venir el diumenge al dematí, com esteu una mica mal acostumats, ja que farà molt bon temps, està garantida una temperatura ideal per la pràctica de l'atletisme, i com us dic, apunteu-se en aquestes darreres hores i ens veiem el diumenge a les 10 en punt donant el tret de sortida a les pistes d'atletisme Josep Molins.
Doncs això, diumenge a les 10 del matí, aquest tret de sortida de la cursa del Rodal. I en atletisme, encara també pendents del Mundial de Marxa per Equips, a Antalya, a Turquia, on hi tenim una representant de la Joventut Atlètica Sabadell, la Sofia Santacreu, formant part de la delegació de 21 atletes espanyols. Santacreu està previst que participi diumenge als 10 quilòmetres marxa sub-20, després de guanyar-se el bitllet a València fa un mes, amb la tercera millor marca espanyola sub-20 de tots els temps. Un minut clavat per les dues, marxem. Abraçada de la Rocío García al control de so i del Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Demà us esperem a les 12 amb aquest Sant Andreu Astralpul Natació Sabadell, semifinals de la Champions femenina de waterpolo, i a 4:45 de la tarda amb aquest Sabadell Cornellà de la Primera Federació Transcendental. Ara, algú que està deixant els deures de la cursa del Rodal fins a última hora, la Núria García amb el Notícies Migdia. Que vagi bé, bon cap de setmana, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.